Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. És moment de posar-se al dia, és moment de saber com comença aquest últim dia del mes de maig del 2023. Avui estem a dia 31 i la crònica política, com veureu, continua marcant el pols de l'actualitat. Encara estem amb la ressaca electoral de les eleccions de diumenge i és que han dibuixat panorames en molts llocs especialment complexes de resoldre. En parlarem de seguida, però només de començar el nostre programa el que hem de fer aquesta hora és donar un cop d'ull al cel, al temps. Ens hem despertat amb el cel mig entrenyinat aquest matí i amb temperatures de 13 graus a aquesta hora, per exemple, al centre de la ciutat d'Olot. Dani Ramírez, quina previsió ens espera?
La pluja avui pot tornar a molts indrets. Es va presentar al Pirineu Oriental i també cap a la comarca d'Osona. Ruixats, tempestes una mica intenses, per exemple, a Caralps, a tocar de Núria, 16 litres per metre quadrat, 14 litres per metre quadrat a Vic, a Ceba, o 16 també a Santa Eulàlia de Riuprimer. Per tant, una pluja benvinguda. Van caure 21 a Taradell, 9 a Roda de Ter. Doncs bé, avui es presenta un dia variable. Ja al matí migdia pot començar a ploure, algun ruixat, cap a les 11, 12, a la 1, alguna primera gotellada o xàfec a l'Alt Empordà, Costa Brava Nord. No ho descartem també que vagin avançant cap a la Garrotxa i al Ripollès. I serà la tarda quan pot ploure molts indrets. Per tant, pluja que pot ser intensa aquest dimecres, a la tarda sobretot, a les comarques interiors i també al prelitoral amb tempesta i puntualment pedra o calamarsa. Cap a la costa serà més difícil, aquí pràcticament no hi plourà, tot i haver-hi alguns núvols durant la tarda. En definitiva, doncs, un dia marcat per la inestabilitat que ens pot portar aquests ruixats, però també dijous més tempestes podrien apropar-se cap al Baix Empordà i la Selva, cap a la costa Brava Sud. I el divendres i el dissabte potser hi ha menys tempestes, però diumenge tornarien.
Torna la supermariscada de Peixos Isma. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata amb 6 amborinyes i mig quilo d'escopinyes, tot per només 24 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 2 i dissabte 3 de juny a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca-hi ja. Peixos Isma!
Anem als titulars de la jornada. Us ho advertíem ja fa uns instants. Les eleccions continuen marcant el pols de l'actualitat informativa. Junts s'ha imposat a tots els barris d'Olot aquest diumenge, excepte als dos locals de Sant Roc i a Sant Miquel, on ho ha fet el PSC. La CUP, tot i ser la segona força més votada, no ha aconseguit guanyar a cap col·legi electoral. Vox, en canvi, que entrarà per primera vegada al consistori, ha aconseguit de mitjana una mica més del 5% dels vots a la ciutat. Pel que fa a la participació, el barri on han acudit més veïns a les urnes ha estat el Pla de Dalt, mentre que el que menys ha estat el barri de Sant Miquel. Obrirem el Zoom per analitzar com han anat aquestes eleccions barri per barri de la ciutat d'Olot. A ningú se li escapa que la victòria de Marc Puig a les Planes diumenge a les eleccions municipals pot canviar tendències més enllà del municipi. Per primera vegada, una agrupació d'electors entrarà al Consell Comarcal, cosa que pot condicionar les decisions que es prenguin a partir d'ara a l'ens Garrotxí. Marc Puig diu que utilitzaran aquest conseller per aconseguir tot el que puguin pel municipi.
Perquè nosaltres el que farem serà treballar i donar suport en el que ens doni més pel poble de les Planes.
On la situació és cada cop més complicada i és a Ripoll, atenció, perquè hem sabut que Junts no serà el govern de la ciutat els pròxims 4 anys. Després de la desfeta electoral, la segona força al ple descarta intentar formar govern i complica més trobar una alternativa a un govern en minoria liderat per Aliança Catalana. Anirem també cap a Ripoll per veure com s'està vivint aquestes jornades postelectorals. I és que després de la decisió de Junts de no entrar al govern, com quedaran les coses a l'Ajuntament de Ripoll? Aquesta és la gran pregunta que ens fem. Quines fitxes es mouran al tauler per intentar bloquejar un possible govern d'Aliança Catalana? Des de la CUP consideren que una formació com la de Sílvia Orriols no pot governar el municipi i que cal trobar alternatives factibles. El seu portaveu és en Daniel Vilaseca.
Era obvi que esperàvem un creixement de l'extrema dreta, però no aquest creixement tan gran, i per tant això fa que tots els partits hàgim de recomposar, no?, les forces i veure com podem afrontar-ho. Nosaltres creiem que la millor manera d'afrontar La situació aquesta és que l'extrema dreta no pugui governar l'Ajuntament de Ripoll.
Però clar, la pregunta és com ho fareu, això? La tendència a la baixa a participar a unes eleccions, de fet, ha vingut per quedar-se. Aquest és un dels aspectes que explicaria que en determinades zones hagi passat el que ha passat. Ho ha explicat el politòleg i professor de dret associat de la UDG, Joan Herrea. En una entrevista en aquest programa, que sentíem ara fa uns instants, Herrea diu que la baixa participació que s'ha vist en aquestes últimes eleccions municipals és una tendència que es veu des del 2012 i que ha fet que, per exemple, Olot sigui una de les capitals de comarca amb la participació més baixa.
Com que tenen poca influència, li donem d'alguna manera més rellevància a unes eleccions generals perquè sembla que s'hi decideixen temes més de més profunditat, de més calat, i aleshores a les municipals és com, bueno, és un, tot i que puc conèixer el candidat o la candidata en persona, doncs d'alguna manera acabem considerant que les coses que pot fer un ajuntament, doncs, tot i que tenen influència, són una mica menys important i per això participem en menor mesura.
Més enllà de la política també hi ha actualitat informativa. A Mercadona, per exemple, està en lluita contra el malbaratament dels aliments. Ho ha anunciat en una entrevista en aquest programa. La companyia impulsa diverses estratègies per garantir que tot el producte que posa a disposició dels clients s'acabi consumint. A banda d'adquirir producte del territori, Mercadona aposta per garantir el dret a una alimentació saludable entre la població amb risc de pobresa i garanteix que tot el producte que entra a la botiga acabi sortint. Per això estan en contra d'iniciatives com, per exemple, les ofertes del 3x2, s'ho explica Alina Puig, és la gerent de responsabilitat social de Mercadona.
Estem treballant per sempre oferir el preu més baix, la nostra política de sempre preus baixos, per tal que el client s'emporti doncs, a casa seva just el que necessita, però el preu més baix possible. No incentivar que compri més del que ell tenia previst consumir, perquè això moltes vegades doncs, pot acabar amb malbaratament.
El malbaratament és un dels grans cavalls de batalla que està duent a terme en Mercadona en aquests moments. Ha entrat en vigor la nova llei de benestar animal, que inclou mesures que afecten directament els propietaris d'animals domèstics. Tot i això, les regulacions encara no estan massa clares i el col·lectiu de veterinaris demana com s'aplicaran i quin seguiment se'n farà. Posen com a exemple l'examen previ que es farà a les persones que vulguin tenir un animal de companyia. La Judit Lechon ha parlat amb una veterinària que ens explicarà com ho veuen des del col·lectiu. I Joan Dausà actua a la Vall d'Hebron com a preludi del Vall Viva. En l'acte, el músic ha expressat que està content de poder formar part d'aquest festival.
Moltes vegades ens toca fer concerts per fer concerts i quan a sobre pots anar a cantar per recolzar històries com aquestes, doncs és un luxe i un privilegi. Per tant, feliç de ser a Vallviva, feliç de formar part d'aquest projecte que aporta aquesta aportació justament cap a la Vall d'Hebron. I jo, la meva aportació petita avui serà de dues cançons amb el teclat. Aquell dia anirem amb tota la banda, evidentment, serà un concert de majúscules, però avui aporto des d'aquesta cosa tan petita del meu petit gra de sort.
I de la música parlem ja d'esports, perquè el Club Tenis Taula Olot reforçarà el primer equip per consolidar-lo a Superdivisió. El club avança que ha començat una ronda de contactes amb reforços per construir un equip competitiu. Així ho ha avançat el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Nosaltres tenim l'Arnau Pons com a nacional, perquè el Diego és portuguès, ja ho sabem, que té bon nivell, i a partir d'aquí hem de veure com estructurem l'equip. No? Una opció pot ser que l'Arnau jugui pràcticament tota la lliga i potenciar-ho amb jugadors estrangers, amb jugadors internacionals, i una altra opció és que l'Arnau comparteixi una miqueta la divisió d'honor i la superdivisió, algun espanyol que pugui ajudar alguns equips, alguns partits i també algun estranger extra, no?
I el club a Vola i Olot tanca la segona temporada amb un molt bon resultat. Les olotines s'han acomiadat amb una pallissa al líder, certificant la permanència segona catalana femenina. Les jugadores de Carlos Costabel asseguren que el curs que ve lluitaran per recuperar la categoria.
Bueno, al principi de temporada va costar una mica més, ja que teníem persones que van plegar, persones de baixa, però crec que durant la temporada l'hem anat traient i amb l'ajuda de les juvenils hem pogut fer un bon resultat al final de temporada.
Són paraules de la jugadora Clàudia Joventeny, que assegura que no ha sigut un camí senzill de recórrer. És l'actualitat que desenvolupem de seguida aquí a l'antena dels 5 minuts més.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I a aquesta hora és el moment de donar un cop d'ull a la situació viària en connexió amb la policia municipal. Endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia des de la policia municipal. Us informem de les afectacions viàries que tindrem avui. A l'Avinguda Santa Coloma, entre les 3 i 2 quarts de 5, hi haurà un camió grua que ocuparà un carril de circulació en sentit centre-ciutat. A l'Avinguda Pere Badosa hi haurà tallat un carril, el de sentit cap a la Font de les Tries, per obres a la piscina. Al carrer Castella i Lloberes, entre 2 quarts de 12 i les 4 de la tarda, s'ocuparà una part de la via per fer operacions de càrrega i descàrrega. Pel que fa a les reserves d'estacionament, al carrer Notari Clusells, a l'altura del número 4, hi haurà una reserva per unes obres. I a l'Avinguda República Argentina i carrer Ximenis també hi haurà reserves. Això serà tot. Bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
La Sirenita, Extraña Forma de Vida, Maestros i Los Caballeros del Zodíaco.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidències con ADSL i otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Vols fer un remember dels anys 70, 80 i 90? A Sant Jaume de Llierca t'ho posem fàcil, amb un superconcert del grup Basagas. Vine el dissabte 3 de juny a les 10 del vespre al Centre Cívic. Venda d'entrades el mateix dia a taquilla, preu 10 euros. Ho organitza Club de Futbol Sant Jaume, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Torna a la supermariscada de Peixos Isma. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata amb 6 amborinyes i mig quilo d'escopinyes, tot per només 24 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 2 i dissabte 3 de juny a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca-hi ja. Peixos Isma!
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil celebra el seu 10è aniversari. Per aquest motiu et convidem a la presentació del llibre que es farà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala El Turín. T'hi esperem. 10 anys de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Plou poc i el futur pinta molt sec. L'aigua de boca escasseja i el sector primari ha de tancar l'aixeta. Fins a quin punt hi ha una falta de previsió per part de l'administració? I la societat civil? És prou conscient de la realitat? Ho diu tothom. Ofegats per la sequera. Amb Albert Brossa i Judit Curós. Aquest dimecres a 2:15 de la nit a Olot Televisió. I dijous a 7:45 del vespre a Ràdio Olot. Un debat incòmode que emprenyarà a més d'un.
Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom.
Microsoft Dynamic 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses, optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A Inforolot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. Inforolot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona, per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. Inforolot patrocina el programa Ho diu tothom.
Després de les eleccions municipals de diumenge, és el moment de l'anàlisi, és el moment d'ampliar el zoom, és el moment de saber què ha passat a cada zona de la ciutat d'Olot, per exemple. Junts s'ha imposat a tots els barris, excepte als dos locals de Sant Roc i a Sant Miquel, on ho ha fet el PSC. La CUP, tot i ser la segona força més votada, no ha aconseguit guanyar cap col·legi electoral. Vox, que entrarà per primera vegada al consistori, ha aconseguit de mitjana una mica més del 5% dels vots a la ciutat. Pel que fa a la participació, el barri on van acudir més veïns a les urnes va ser el Pla de Dalt, mentre que el que menys, el barri de Sant Miquel. Però què diuen les dades? Junts ha guanyat les eleccions municipals a Olot per 1.682 vots de diferència respecte a la CUP i per 1.943 al PSC. S'han imposat a 17 dels 20 col·legis electorals de la capital de la Garrotxa. El partit, encapçalat per Pep Berga, ha obtingut una mitjana del 35% dels vots als diferents barris de la ciutat. On ha aconseguit més suport ha estat al centre de la capital, concretament als col·legis de la Sala Carbonera i el Casal Marià i el barri de l'Eixample Malagrida. El PSC, de la seva banda, tot i ser tercera força, s'ha posat clarament a dues zones de la capital garrotxina. A Sant Roc, històricament socialista, s'ha endut una mitjana del 30% dels vots, i al barri de Sant Miquel, on ha obtingut un punt més en percentatge respecte a Junts. La CUP, que ha estat la segona força més votada a la ciutat, ha obtingut de mitjana un 18% dels vots entre tots els barris de la ciutat. On ha aconseguit més suport en percentatge ha estat els col·legis de l'Escola d'Art, del centre de la ciutat, Bisaroques, on voten els veïns i veïnes de Sant Cristòfol i Mas Bernat, i també els de Batet de la Serra i Sant Pere Màrtir del barri de Montoliver. Vox, que entrarà per primera vegada al consistori, ha aconseguit de mitjana una mica més del 5% dels vots a la ciutat. En percentatge, a una de les meses del local de l'Associació de Veïns de Sant Roc és on han obtingut més suport, superant el 10%. La capital de la Garrotxa va ser la ciutat de Catalunya on més va baixar la participació respecte al 2019, amb un 47,40%, 18 punts menys que fa 4 anys. Tot i la davallada en participació dels 20 col·legis electorals de la ciutat, en destaquen 4 que van estar per sobre de la resta. Ho van fer especialment a l'Institut Garrotxa, on van votar el 61% dels electors, un 58% a l'Escola de Música i el 57% d'una de les meses de l'Escola del Pla de Dalt. El barri on menys veïns van acudir a les urnes va ser el de Sant Miquel, amb un 38% de participació. La victòria de Marc Puig a les Planes d'Hostoles diumenge a les eleccions municipals pot canviar tendències més enllà del municipi. Per primera vegada, una agrupació d'electors entrarà al Consell Comarcal, cosa que pot condicionar les decisions que es puguin prendre a partir d'ara a l'ens garrotxí. Marc Puig diu que utilitzaran aquest conseller per aconseguir tot el que puguin pel poble. Encara no ha definit quina serà la seva postura al Consell Comarcal, tenint en compte que amb només un conseller, ell, poden tenir la clau per donar suport o tombar majories. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Els 709 vots aconseguits per Marc Puig diumenge a les eleccions municipals poden ser útils més enllà de les Planes d'Hostoles. Amb els resultats del Consell Comarcal, el conseller que va treure l'agrupació d'electors Estimem les Planes gràcies a obtenir el 3% dels vots pot ser decisiu a l'hora de prendre decisions a l'ens garrotxí. Tot i venir de Junts, Marc Puig assegura que el seu grup no té per què votar a favor de Junts en totes les decisions que es prenguin al Consell.
No té per què. Nosaltres el que farem serà treballar i donar suport en el que ens dongui més pel poble de les Planes.
El nou alcalde de les Planes d'Hostoles diu que les Planes s'ha d'aprofitar d'aquesta casuística per garantir que es puguin executar el màxim de necessitats que té ara mateix el poble i que depenen del Consell.
Bé, hi ha molts temes a lluitar. Tenim el tema de la xarxa de sanejament d'aigua, que és un tema que ens preocupa i que, de fet, el SIGMA ja té un estudi fet de les accions que calen portar a terme. També s'ha de fer la connexió de les aigües residuals del barri de la Poca Farina amb la depuradora, que és un tema que també que el Consell Comarcal hi té molt a dir, sobretot també pensant en el turisme a través de Turisme Garrotxa, tema de benestar social. Hi ha molts temes que poden influir i que mirarem que tots aquests temes que realment ens preocupen com a poble poder-hi influir molt, perquè tots els veïns i veïnes, que no només els que ens hagin donat la confiança i que ens permeten accedir al Consell, sinó al global dels 1.745 habitants, siguin els grans beneficiats que nosaltres puguem tenir representació al Consell.
Marc Puig diu que Estimem les Planes encara no ha decidit qui serà la cara visible del grup al Consell Comarcal de la Garrotxa i que ell i el seu equip ho decidiran properament.
Bé, més coses on la sorpresa ha estat majúscula ha estat a Ripoll. A Ripoll ja sabeu que les eleccions de diumenge van ser un autèntic disgust per moltes persones. Per exemple, per Junts. Junts acaba d'anunciar que no serà el govern de Ripoll els pròxims 4 anys. Després de la desfeta electoral de diumenge, la segona força al ple descarta intentar formar govern i complica més trobar una alternativa a un govern en minoria que ara per ara hauria de capitanejar, segons els resultats, Aliança Catalana. Més detalls amb Jordi Altesa.
Manoli Vega no serà la pròxima alcaldessa de Ripoll després dels resultats del diumenge, on van quedar amb 3 regidors, en van perdre 5. La candidata de Junts ho descarta. Entre els arguments, ja que la seva formació ha perdut una quantitat de representants i vots pels quals considera que no està legitimada per formar un govern alternatiu. Una informació que va avançar en primícia i la tarda Ràdio Ripoll. Tot i això, en cas que d'altres forces polítiques busquin una alternativa de govern, Aliança Catalana, Junts sí que els donaria els vots per la investidura, però el seu posicionament és quedar-se tot el mandat a l'oposició. En cas que la resta de forces no pactin un govern amb un suport de majoria absoluta, és a dir, més de 9 vots del ple, serà la força majoritària, Aliança Catalana, la que ocuparia el govern municipal.
Gràcies, Jordi, però després de la decisió de Junts, com quedaran ara les coses a l'Ajuntament de Ripoll? Quines fitxes es mouran al tauler per intentar bloquejar un possible govern d'Aliança Catalana? Des de la CUP consideren que una formació com la de Sílvia Orriols no pot governar el municipi i que cal trobar alternatives factibles. Informa Judit Lechon.
La victòria d'Aliança Catalana a les eleccions municipals a Ripoll ha plantejat un nou escenari polític que fins ara era imprevisible. La resta de formacions estan assimilant els resultats mentre fan una radiografia de la situació per determinar quina ha de ser l'estratègia a partir d'ara. Aliança no ha obtingut majoria, per tant, és moment de pactes. Des de la CUP consideren que s'ha de trobar la fórmula per plantejar un govern de consens sense deixar pas a l'ultranacionalisme català. Daniel Vilaseca és el portaveu de la CUP.
Era obvi que esperàvem un creixement de l'extrema dreta, però no aquest creixement tan gran, i per tant això fa que tots els partits hàgim de recomposar, no?, les forces i veure com podem afrontar-ho. Nosaltres creiem que la millor manera d'afrontar la situació aquesta és que l'extrema dreta no pugui governar l'Ajuntament de Ripoll. Pensem que els valors democràtics, els drets humans passen per davant de qualsevol estratègia política i, per tant, els partits polítics de l'Ajuntament de Ripoll i la majoria de la població que no va votar aquesta opció haurien de ser capaços de trobar una entesa i trobar una manera de poder frenar durant aquests 4 anys aquesta extrema dreta.
La segona força més votada ha estat Junts, però els copaires consideren que el grup encapçalat per Manoli Vega ha de fer un pas al costat i deixar el lideratge a la resta de partits.
De fet, una de les qüestions que hem vist molt en aquestes eleccions ha estat la baixa participació. Doncs atenció, perquè els experts diuen que la tendència a la baixa a participar a unes eleccions ha vingut per quedar-se. Ho ha explicat el politòleg i professor de dret associat de la UDG, Joan Urrea. En una entrevista en aquest programa, Urrea diu que la baixa participació que s'ha vist en aquestes últimes eleccions municipals és una tendència que es veu ja des del 2012 i que ha fet que, per exemple, a Olot sigui una de les capitals de comarca amb la participació més baixa. Roger Isern.
Fa 3 dies que es van celebrar les eleccions municipals i la gran nota negativa va ser la baixa participació arreu de Catalunya. Al punt de les 6 de la tarda, les xifres situaven a Olot al capdamunt de la llista de les capitals de la comarca on havia disminuït més la participació, fins gairebé 15 punts per sota respecte a les eleccions del 2019, una xifra d'allò més preocupant. El per què? Doncs des de Ràdio Olot i Olot Televisió l'hem volgut buscar a través del politòleg Joan Urrea, que explica el per què d'aquestes xifres. Se centra en la importància que li pot donar la gent a unes eleccions, siguin municipals o generals. una tendència que, segons Urrea, ha estat condicionada pels canvis polítics dels darrers anys a Catalunya.
Com que tenen poca influència, li donem d'alguna manera més rellevància a unes eleccions generals, perquè sembla que s'hi decideixen temes més de més profunditat, de més calat, i aleshores a les municipals és com, bueno, és un, tot i que puc conèixer el candidat o la candidata en persona, doncs d'alguna manera acabem considerant que les coses que pot fer un ajuntament, doncs, tot i que tenen influència, són una mica menys important, i per això participem en menor mesura.
La participació a Olot a les eleccions de diumenge no va arribar ni al 50%, ja que va ser del 47,40%. En xifres rodones, ni a la meitat dels olotins van anar a votar, un dels fets que ha provocat que hagin entrat 6 partits a l'Ajuntament d'Olot. Si mirem enrere, segons Urrea, les xifres es van empetitint.
Ens movíem entre un 58, 62, 63, i que a partir del 2012 ens mobilitzem moltíssim, i assolim els mateixos nivells i més de les eleccions generals. El 2015 un 77% de participació, el 2017 un 79% de participació, i és veritat que el 2021 a les més actuals del Parlament votem un 51,29%, però és veritat que votem en un context de pandèmia.
Urrea també ha pronosticat que cada vegada més hi haurà menys participació en eleccions municipals.
Crec que depèn molt de l'estratègia del partit i del tipus d'elecció. A nivell municipal, crec que sempre tindrem sistemàticament menys participació que la resta d'eleccions, menys a les europees, com he dit abans. Per tant, crec que no podrem igualar mai un número de participació a les municipals, a un Parlament o a unes generals.
El proper 23 de juliol hi haurà eleccions generals, en aquest cas al Congrés dels Diputats, després de que aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho anunciés davant els mals resultats del PSOE, comparats amb els del Partit Popular, tant en les municipals com en les autonòmiques.
Tanquem la carpeta política. Falten 3 minuts per 8:15.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de qüestions socials. Mercadona està en lluita contra el malbaratament dels aliments. La companyia impulsa diverses estratègies per garantir que tot el producte que posa a disposició dels clients s'acabi consumint quan s'acaba el dia. A banda d'adquirir producte del territori, Mercadona aposta per garantir el dret a una alimentació saludable entre la població amb risc de pobresa. Per aquest motiu, col·labora amb iniciatives com la que aquest divendres i dissabte es celebrarà arreu. Es tracta d'una recollida d'aliments mixta a càrrec del Banc dels Aliments.
El dret a una alimentació saludable no està garantit entre la població amb risc de pobresa. L'increment de preus d'aliments bàsics agreuja la situació d'aquest col·lectiu. Hi ha la necessitat social de donar accés a una cistella d'aliments bàsics a un preu accessible a aquesta part de la població. Segons Mercadona, tots aquests aspectes s'han d'erradicar mitjançant polítiques que evitin el malbaratament d'aliments. La gerent de responsabilitat social de Mercadona és Alina Puig.
Tot i així, per qüestions que són evidents, no? Que pot haver alguna cosa que no es vengui. En aquest cas, igualment no es llença res, perquè tenim un programa de donacions, de col·laboració amb entitats socials. Aquí a Olot col·laborem amb el centre de distribució d'aliments de la Garrotxa, i això fa que qualsevol merma que quedi es distribueixi en aquest centre, és a dir, es reparteixi perquè pugui arribar a les famílies.
Des de Mercadona també denuncien que les ajudes socials de les diferents institucions públiques són, ara per ara, insuficients. Remarquen que són les entitats socials les que distribueixen o reparteixen aliments, les que subsidiàriament tracten de pal·liar aquesta situació, i demanen que s'implementin mesures públiques que ajudin les persones en situació de pobresa alimentària. A banda de tot això, un altre exemple que demostra que Mercadona lluita contra el malbaratament alimentari és que ha descartat totalment oferir als seus clients ofertes com les del 3x2.
Estem treballant per sempre oferir el preu més baix, la nostra política de sempre preus baixos, per tal que el client, doncs, s'emporti a casa seva just el que el necessita, però el preu més baix possible. No, no incentivar que compri més del que ell tenia previst consumir, perquè això moltes vegades doncs, pot acabar amb malbaratament.
Aquest divendres i dissabte el Banc dels Aliments organitza una recollida d'aliments mixta als establiments d'alimentació. La recollida física d'aliments es durà a terme als llocs on hi hagi voluntaris del Banc dels Aliments. La recollida econòmica, per altra banda, es farà mitjançant la pròpia cadena de supermercats que entregarà el producte en funció del tipus de necessitat que hi hagi a cada zona. Hi haurà un cartell identificador que així ho notificarà.
Ja són 8:15 del matí. Ha entrat en vigor la nova llei de benestar animal que inclou mesures que afecten directament els propietaris d'animals domèstics. Tot i això, les regulacions encara no estan massa clares i el col·lectiu de veterinaris demana, per exemple, com s'aplicaran i quin seguiment se'n farà. Posen com a exemple l'examen previ que es farà a les persones que vulguin tenir un animal de companyia, Judit.
Tot i que no entrarà en vigor fins a finals de setembre, la nova llei de benestar animal ja ha estat aprovada i inclou diversos punts que afecten directament els propietaris d'animals domèstics. Les penes en casos de maltractament seran més dures. El sacrifici queda prohibit si no és per motius sanitaris o per eutanàsia i es veten els animals als circs. Només es podran fer números amb animals domèstics com gossos, gats o conills. Tampoc es podran exposar ni vendre animals a les botigues. Una altra de les regulacions és l'examen als propietaris per conèixer la seva responsabilitat davant la tinença d'animals. Àfrica Montaner és veterinària.
La novetat és que hauran de fer com un test o un qüestionari per tenir l'animal. El que no queda clar és si aquest test es fa abans, perquè clar, si es fa després no té massa sentit. Bàsicament això perquè hi ha posa d'identificació, que identificació ja fa des de l'any 95 que és obligatori posar el microxip. I després una altra cosa que també és important, però que només afecta gats, que és el que és estrany, és el fet de que diuen que s'han d'esterilitzar abans dels 6 mesos.
És un pas endavant en la protecció dels animals, però encara hi ha certs dubtes sobre la posada en marxa d'alguns punts i el seguiment d'aquests.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
Bé, anem als esports. El Club Tenis Taula Olot ens reforçarà el primer equip per consolidar-lo a Superdivisió. El club avança que ha començat una ronda de contactes amb possibles reforços per construir un equip altament competitiu. Així ho ha avançat el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, on també ha dit que lluitaran per disputar alguna competició europea. I ha parlat en Guillem Guardiola.
Poc més d'una setmana després de l'històric triple ascens viscut al pavelló d'esports, el Club Tenis Taula Olot ja ha posat en marxa la maquinària per reforçar, sobretot, l'equip que jugarà a Superdivisió. La junta directiva ha assegurat que seria molt difícil que la tripleta de Pinyo, Pons i Caimel aconseguís mantenir-se a la màxima categoria estatal i ha avançat que ja porta temps mantenint converses amb possibles incorporacions. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, ha recordat que la construcció de l'equip per la temporada vinent està condicionada per una regla bàsica a Superdivisió i és que, com a mínim, és obligatori jugar amb un palista nacional.
Nosaltres tenim l'Arnau Pons com a nacional, perquè el Diego és portuguès, ja ho sabem, que té bon nivell, i a partir d'aquí hem de veure com estructurem l'equip, no? Una opció pot ser que l'Arnau jugui pràcticament tota la lliga i potenciar-ho amb jugadors estrangers, amb jugadors internacionals, i una altra opció és que l'Arnau comparteixi una miqueta la divisió d'honor i la superdivisió, algun espanyol que pugui ajudar alguns equips i sí, alguns partits i també algun estranger extra, no?
Les noves incorporacions que preveu el Club Tenis Taula Olot pel curs vinent a Superdivisió responen l'objectiu de mantenir i consolidar la categoria, tot i que Gallego ha fet una crida a ser més ambiciosos.
Hem de mantenir l'equip, això està clar. Si després veiem que a meitat de temporada doncs podem assolir l'objectiu de jugar una competició europea, que no sé si són 5-6 equips que la juguen. A l'endemà de pujar ja vam començar a parlar amb jugadors, també és veritat que molts jugadors ens estan trucant, estem parlant amb molts.
El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego,
ha admès que no és fàcil trobar un equilibri entre els actuals jugadors i les possibles noves incorporacions. Segons Gallego, són converses que encara s'allargaran unes setmanes perquè encara no hi ha cap reforç tancat ni cap nom confirmat.
I avui també hem de parlar del club vòlei Olot femení, que tanca la segona temporada amb un molt bon resultat. Les olotines s'han acomiadat amb una pallissa al líder, certificant la permanència segona catalana femenina. Les jugadores de Carlos Costabel asseguren que el curs que ve lluitaran per recuperar la categoria que van perdre l'any passat i retornar a primera catalana.
De menys a més. Aquesta és la tendència de la línia que ha traçat l'equip femení del club vòlei Olot en aquesta última part de la temporada. Després d'haver-se de refer d'un dolorós descens el curs passat, les jugadores tampoc ho han tingut fàcil durant aquesta campanya. Les olotines han hagut de lluitar per evitar el segon descens consecutiu, però finalment una gran fase de permanència a segona catalana amb 8 victòries en 12 jornades ha certificat una salvació amb un regust molt dolç. La jugadora Clàudia Joventeny assegura que no ha sigut un camí senzill de recórrer.
Bueno, al principi de temporada va costar una mica més, ja que teníem persones que van plegar, persones de baixa, però crec que durant la temporada l'hem anat traient i amb l'ajuda de les juvenils hem pogut fer un bon resultat al final de temporada.
El canvi de dinàmica del club vòlei Olot s'ha vist reflectit a la pista amb una gran victòria aquest cap de setmana contra el líder, el Castellà, per un contundent 3-0. Les olotines han hagut de jugar la fase de permanència per no baixar a tercera catalana, però segons una altra de les integrants del club, Ivet Feliu, tenen clar que el curs que ve l'objectiu ha de ser molt més ambiciós.
Al principi de temporada va costar moltíssim. Vull dir, hi havia gent que anava canviant de posició i no sabíem on anar, però bueno, ens hem adaptat ràpid i ho hem tret. I la següent temporada, doncs, intentar pujar de categoria.
Tant el primer equip masculí com el femení ja han acabat la temporada, mentre que el segon equip masculí jugarà l'últim partit a Sant Adrià aquest dissabte a la tarda.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!